Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Bon dia i benvinguts a la tardor astronòmica. La nova estació ens porta un canvi de temps aquest cap de setmana amb alguns ruixats i temperatura ratlla.
Què tal, com esteu? Encetem una nova edició del Supermatí d'avui a Ràdio Capital i a Ràdio Palafrugell. Som divendres, és divendres, són les 8, és 23 de setembre del 2022. Per tant, tardor astronòmica ja encetada oficialment i nosaltres que encetem un nou dia per explicar-vos l'actualitat més destacada del Baix Empordà. Ho farem, com sempre, amb la nova redacció, amb la nostra redacció, a la que saludem ara mateix. Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, Miquel.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Encetem, com sempre, amb els titulars de la jornada. Som-hi. I creix la demanda de biomassa per culpa de la crisi energètica i el sector reclama ajudes per evitar el desabastiment, Paula.
El cas és que cada vegada el palet és més car i ha doblat el seu preu respecte fa un any. Però, en canvi, Acció Climàtica defensa que s'està invertint en la mecanització dels treballs i en dos anys hi haurà destinat 12 milions d'euros.
I recordeu que aquest estiu explicàvem que hi havien talls de llum a Palamós, també alguns a Pals, també havia passat alguna cosa a la Bisbal i que tenien a veure amb la sobrecàrrega que hi havia, que tenia la xarxa elèctrica causada, doncs això, per l'estiu, l'increment d'activitat, l'increment de despesa energètica, etc. Doncs ara Endesa afirma que invertirà gairebé 120 milions d'euros en els propers 3 anys a la demarcació de Girona amb l'objectiu de reforçar la xarxa elèctrica.
La companyia preveu actuacions en més de 1.500 quilòmetres de línies d'alta, mitjana i baixa tensió de la demarcació. Aquesta actuació es preveu que generi més de 340 llocs de treball directes i indirectes.
I en el capítol cultural us ho ampliarem més abastament d'aquí una estona, però us explicarem també que la Fira Indilletres de la Bisbal tindrà o comptarà amb més d'una quarantena d'editorials i 3 llibreries que participaran en la que serà la seva 5a edició, Maria.
Aquesta edició de la Fira del Llibre de la Bisbal d'Empordà se celebrarà durant el primer cap de setmana de desembre, el dissabte 3 i el diumenge 4. Un any més acollirà una programació amb un ampli ventall d'activitats que van més enllà de la literatura.
I parlant de literatura, l'escriptora Flàvia Freire presenta aquest vespre a la Biblioteca de Palafrugell el seu llibre El bosc dels enamorats, Rafael Corbí.
L'escriptora argentina resident a Palafrugell presenta la seva darrera novel·la divendres a les 7 del vespre. El bosc dels enamorats narra la història del fantàstic estiu que Bàrbara Vilà Trotxka, nascuda a Cuba el 1893, va passar al balneari Vichy català.
Bueno, El bosque de los enamorados es una novela histórica y en base a este libro pues me he tomado unas vacaciones en el Vichy, en el balneario, y bueno, de ahí surge mi novela.
La Flàvia Freire, doncs, presenta El bosc dels enamorats, el seu llibre, El bosque de los enamorados, a les 7 de la tarda d'aquest divendres a la biblioteca, al pati de la biblioteca de Palafrugell.
Gràcies, Rafael. 8 del matí i 3 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I ahir va passar pel supermatí la Maria Planes, de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. Va assegurar que la Bienal d'enguany compta amb l'eix vertebrador del paper femení a les fotografies, Paula Balcebre.
Ahir l'organitzadora de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs ens va parlar sobre la bona acollida de les exposicions per part dels visitants i de la diversitat d'obres d'autors que es presenten enguany.
I més coses per explicar-vos. En el marc d'aquesta mateixa Bienal, el fotògraf Jaume Urpinell ofereix una xerrada sobre Francesc Català Roca. Serà aquest dissabte i és al Museu del Suro de Palafrugell mateix, Ferrat Castelló.
Jaume Urpinell oferirà la xerrada Francesc Català Roca, un narrador sense paraules, aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro. Es tracta d'una activitat complementària de la 12a Bienal de Fotografia Xavier Miseracs i en la commemoració del centenari del naixement de Català Roca.
8 del matí, 4 minuts, la coordinació coordinadora d'associacions per la llengua catalana busca voluntaris a Palafrugell per conversar i xerrar amb persones nouvingudes que tinguin ganes d'aprendre a parlar en català.
Es tracta del projecte Xerrem, setmanal de les parelles lingüístiques, però amb un grup petit de persones adultes immigrades que tenen nivells molt baixos de comprensió i expressió en català. Les col·laboracions es duran a terme a partir de les properes setmanes al Centre Municipal d'Educació. De fet, l'àrea d'educació coordina l'acció i la recerca de voluntaris.
8 del matí i 5 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. La coordinadora de... Perdó, aquesta l'acabàvem d'explicar. El Consell Comarcal inicia el programa de suport a la dona en l'àmbit rural i també en l'àmbit urbà. Paula.
Sí, el Consell Comarcal del Baix Empordà inicia el programa de suport a la dona en àmbit rural i urbà, en què es prioritza les persones que viuen en municipis de menys de 5.000 habitants. Aquest programa contempla oferir oportunitats formatives i d'assessorament en àmbits digital, tecnològic, d'emprenedoria i d'economia social.
I a l'Estartit, la Fira Pirates i Corsaris de les Illes Medes recupera el desembarcament pirata en l'edició d'enguany que s'havia suspès per la pandèmia.
Els pirates i corsaris de les Illes Medes tornen a desembarcar a l'Estartit avui divendres 23, dissabte 24 i diumenge 25 de setembre a la tradicional Fira de Pirates i Corsaris. Una fira que per fi recupera algunes activitats que s'havien perdut amb la pandèmia, com el desembarcament pirata.
I més coses en l'àmbit esportiu. El Bisbal Bàsquet disputa aquest cap de setmana la final a 8 de la Lliga Catalana, Sergi Villena.
Dissabte, dia 24, serà el torn dels quarts de final, que es disputaran a partit únic i decidiran quins són els 4 conjunts que accedeixen a les semifinals de diumenge 25. Aquesta final a 4 del dia 25 tindrà com a seu el pavelló vell de la Bisbal d'Empordà, fet que suposa un al·licient més per al sol gironès Bisbal Bàsquet.
I en futbol, el Calonge visita el camp del Quart en la segona jornada.
Aquest dissabte, dia 24, es celebra la segona jornada al grup UB de Segona Catalana i el Calonge visita el feu de la Unió Esportiva Quart. Els calongins van aconseguir els 3 punts en la primera jornada, guanyant per 4-2 al Farners, i volen seguir sumant.
Passen 7 minuts de les 8 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
De dilluns a divendres, perquè el dissabte, que és demà, que comença el cap de setmana, tenim activitat cultural. Toca fer-hi un cop d'ull a algunes de les activitats que hi haurà, com dèiem, els dos propers dies en les diferents poblacions del Baix Empordà. A més, recordeu que a la ciutat de Barcelona és la Mercè, qual cosa fa preveure que puguin haver-hi increment de persones que ens visitin. Dèiem, toca fer un cop d'ull a les activitats, pot ser que ja sigui època de pirates, ho acabem de dir, Paula?
Sí, aquest cap de setmana arriba la 18a edició de la Fira de Pirates i Corsaris a l'Estartit. Avui a les 9 de la nit els corsaris desembarcaran a la platgeta del port per passar tot el cap de setmana a les Illes Medes. Durant aquests dies podreu gaudir d'una visita guiada a la Meda Gran amb reserva prèvia, l'exposició Els aliments viatgers, el mercat artesà, activitats i tallers per la mainada, concerts, batalles navals i espectacles per tota la família pels carrers de l'Estartit.
Això passarà a l'Estartit i no gaire lluny d'allà, a Bellcaire. Hi ha una nova edició de la Fira Bellcaire Lletra Ferit.
Sí, enguany la Fira gira entorn la idea dels accents i per això s'han organitzat diverses activitats durant la tarda de divendres i dissabte al voltant del Castell de Bellcaire, com ara aplecs editorials amb escriptors, exposicions, conferències, contacontes per la mainada, debats literaris i música. La Fira claurà el dissabte l'actual església parroquial amb el concert Segona Florada de l'orquestra Fireluche a les 9 hores de la nit.
8 i 8 del 23 de setembre. Ens preguntem si encara hi ha vigent, encara queda alguna festa major per celebrar.
Doncs la de Corçà, i a més coincideix amb els 25 anys de la colla gegantera. Per això dissabte a les 5 es farà una plantada i cercavila pel poble. I després la festa seguirà a la nit amb el concert de l'Último Veneno i Sant Bau DJ per celebrar l'aniversari de la colla i la festa major. El diumenge a la tarda es donarà a conèixer el nom del parc al costat de la llar d'infants i també hi haurà una visita guiada a la plaça Firal. La festa major finalitzarà amb el teatre A qui no paga ni Déu, organitzat pel grup de dones.
I temps de tancar el sumari amb alguna altra activitat que tinguem per destacar durant el cap de setmana?
Doncs us porto dues propostes de visites guiades que podeu fer pel Baix Empordà diumenge. La primera proposta és una visita guiada amb reserva prèvia al Castell de Sant Esteve de Mar a les 12 del migdia, a Palamós. I l'altra opció doncs, és una ruta per conèixer la ciutat ibèrica d'Ullastret a les 6 de la tarda i aquesta visita té un preu de 4 euros que també podeu reservar a través de la pàgina web. web.
Doncs desfem una mica el camí dels conceptes que acabem d'explicar, perquè si parlem de visites guiades, avui, que és divendres, tindrem amb nosaltres la Sandra Bisbe amb una nova edició de l'Empordà Imprescindible, que ens descobreix racons, experiències, històries que no són especialment conegudes i que a través de la ràdio us descobrim. I també desfem encara una mica més el camí, tornant a l'Estartit. Avui al Supermatí parlarem, l'entrevista la dedicarem a parlar d'aquesta fira de pirates i corsaris. Serà al llarg d'aquest Supermatí d'avui que estem començant a Ràdio Capital i a Ràdio Palafrugell. I a les 8 del matí i 10 minuts... Saludem l'Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui comença la tardor, ho hem dit al principi del programa, i ho farà amb canvis i pluja per aquest cap de setmana. Això és així, Albert?
Sembla que la tardor astronòmica que hem començat avui es vol fer notar, i aquest cap de setmana ja notarem un canvi en la dinàmica meteorològica. De moment, aquest divendres, amb un cel més clar al matí i progressiva evolució de núvols, cel variable i cap al final del dia i propera nit cel més tapat. A la tarda, vent del sud en cops de més de 40 km per hora i temperatura entre els 13 graus de mínima i fins als 27 de màxima. A partir de la propera nit i matinada de divendres a dissabte i fins a les primeres hores del matí de dissabte, ens escombrarà una banda de precipitació d'oest cap a est que localment pot anar acompanyada de tempesta i pluja d'elevada intensitat de precipitació. Dissabte serà una jornada en temps insegur, però no plourà tot el dia. De fet, entre mig matí fins primera hora de la tarda, la probabilitat de pluja serà més baixa i fins i tot amb algunes ullades de sol. De nou, a partir de la tarda i nit, es reactiven les precipitacions, que seran de distribució més irregular. Diumenge es manté la inestabilitat amb un cel variable, menys risc de precipitació i temperatura que serà més baixa.
Doncs aviam si el dissabte com a mínim ens respecta una mica el temps, que tenim un casament de gent propera a la ràdio i ens faria molta il·lusió que el bon temps en respectés una mica. I encara per tancar el sumari en clau estrictament informativa, fem un cop d'ull a l'actualitat d'àmbit més general per explicar-vos que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha mantingut la mesura cautelar d'aplicar el 25% de castellà en dos casos concrets en considerar que els últims canvis legislatius de la Generalitat en aquesta matèria no contradiuen aquestes resolucions prèvies. Pel seu torn, el Departament d'Educació ja ha dit que recorrerà la decisió del Tribunal Superior d'aquesta decisió de mantenir el 25% del castellà. Patrícia, això ho explicava la secretària general del Departament d'Educació, Patrícia Gomà, aquest passat dijous. El Tribunal considera que els últims canvis, dèiem, no contradiuen les resolucions, mentre que Educació defensa que el nou marc jurídic fa inaplicable aquestes mesures perquè estableix que no s'apliquen percentatges en l'aprenentatge de les llengües. També us expliquem que la ministra d'Hisenda del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha explicat que el govern de l'Estat estudia crear un impost temporal a les grans fortunes. En declaracions als passadissos del Congrés aquest dimecres, Montero ha dit que els tècnics del Ministeri d'Hisenda estudien una fórmula per demanar una aportació més gran i un esforç aquells que més tenen. I per acabar, també en clau parlamentària, però a casa nostra, la mesa del Parlament ha decidit cessar 4 dels 6 assessors de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs. En canvi, manté els dos tècnics assessors del gabinet de presidència perquè a partir d'ara facin funcions de secretaria de la mesa. Es tracta, per tant, de cessar 4 de les 6 persones que formaven de l'equip més proper de la presidenta del Parlament, que va ser fins al juliol d'aquest 2022. D'aquí res, 2 minuts, seran 8:45 del matí. Acaba el sumari, comença l'informatiu, però abans una mica de música per despertar el divendres 23 de setembre.
Then you release yourself and fly. Dream on.
Música del 1994, de l'època que encara es feien cançons bones i diferents, dels Brand New Heavies, en aquest cas, tercer disc, que es deia Brother Sister, i aquesta cançó del dia d'avui divendres, que porta per títol Dream On Dreamer. 2 minuts per sobre d'un quart de nou del matí, comencem amb el repàs de l'actualitat de la comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Us ho explicàvem al sumari, l'augment de costos de producció i la demanda fa créixer els preus de la biomassa i l'especulació també a nivell internacional, Paula Brines.
El cas més clar és el del palet, que ha doblat el seu preu respecte fa un any. Si abans costava 4 euros al sac, ara el preu és de 8 euros en amunt. De fet, Catalunya és la tercera massa forestal d'Europa, un potencial que actualment no s'aprofita, perquè fins ara no hi havia prou demanda ni tampoc una aposta decidida per la descarbonització. Per això reclamen que s'actualitzi el pla estratègic de la biomassa i que l'administració doni ajuts per poder mecanitzar els treballs al bosc i fer-los més rendible. Consideren que no hi ha massa proteccionisme al bosc i reclamen la creació de noves zones d'explotació de biomassa sense perdre de vista la protecció del medi, perquè això permetria augmentar els estocs i contenir millor la pressió dels preus.
A més, un dels problemes que apunta el sector és que necessiten temps per adaptar-se i necessiten també personal qualificat.
Des del clúster lamenten que Europa sigui continuant apostant pels combustibles fòssils, perquè augmentar l'ús de biomassa permetria reduir un 30% la problemàtica. Però avisen que fer una bona gestió i tenir el sector preparat caldran encara anys de feina. Per cobrir aquest augment actual de la demanda, expliquen que el sector necessita 1 o 2 anys d'adaptació. D'altra banda, no disposar de personal qualificat per fer les feines al bosc és un altre dels factors limitants. Per això creuen que caldria apostar per una major mecanització de les feines i menys burocràcia administrativa. També es queixen que només poden treballar uns mesos de l'any per les restriccions, com ara el risc d'incendi o la protecció d'hàbitats. Acció Climàtica es defensa dient que s'està invertint en la mecanització dels treballs i en 2 anys hi haurà destinat 12 milions d'euros en solucionar aquests problemes.
Gràcies, Paula. I suposo que recordeu
Supermatí,
que aquest estiu van patir, algunes poblacions del Baix Empordà van patir talls de llum causats per sobrecàrregues a la xarxa elèctrica. Per exemple, a Pals varen veure com un ventilador d'aquests de casa intentava refredar un transformador elèctric que feia o que deixava sense llum centenars de cases cada dia als vols del 8 del vespre. A Palamós van veure fins i tot alguna protesta. Algunes platges de Palafrugell van veure també com es quedaven sense llum. Doncs bé, tot això ha passat aquest estiu i ara Endesa, com a mínim ahir en un comunicat, afirma que invertirà gairebé 120 milions d'euros en els propers 3 anys a la demarcació de Girona per reforçar la xarxa elèctrica. La companyia preveu actuacions en més de 1.500 quilòmetres de línies d'alta, mitja i baixa tensió de la demarcació. Aquesta actuació, diuen, es preveu que generi més de 340 llocs de feina directes i indirectes, Maria Alzina.
I és que, segons la companyia, la xarxa de distribució que coneixem avui dia té els dies comptats i mutarà cap a una xarxa activa i participativa on el client serà el centre del sistema elèctric i es millorarà la qualitat del servei que rep. Per això, Endesa situa la digitalització en l'eix central de tot aquest canvi. A banda d'aconseguir la descarbonització i l'electrificació de l'economia, la xarxa elèctrica s'ha de preparar per afrontar la resiliència. En aquest sentit, la investigació en innovació i l'aplicació de noves tecnologies és clau per estar preparats per fenòmens meteorològics extrems que afecten a la qualitat del subministrament i que són una de les conseqüències del canvi climàtic. Durant els 3 propers anys, Endesa té previst instal·lar més de 1.400 telecomandaments a les comarques gironines, de manera que d'aquí al 2025 se superarà la xifra dels 4.000 i es continuarà amb el desplegament iniciat en els últims anys. A més, s'instal·laran nous interruptors de línia que actuen automàticament davant incidències en la xarxa, de forma que s'aïllen els trams avariats i es restableix el subministrament en el temps més curt possible.
Hi ha, però, altres elements rellevants que afirmen que justifiquen aquesta renovació de les línies.
Doncs sí, hi ha un altre dels elements que és clau en aquesta transformació, i és la sensorització dels centres de transformació. Aquesta acció consisteix en monitoritzar l'estat dels transformadors i de les xarxes de baixa tensió. Aquesta iniciativa va començar a desplegar-se l'any 2018 i ha anat creixent progressivament, i durant el proper trienni, Endesa preveu instal·lar-ne repartits per totes les comarques gironines, al voltant dels 3.710 fins a aconseguir-ne 6.580 el 2024. A més, també s'aprofita el potencial del Big Data i la intel·ligència artificial per millorar l'operativa en un procés de presa de decisions. Entre els projectes que té en marxa destaca el Network Digital Twin, el bastó digital de la xarxa, una rèplica exacta dels actius amb la qual es poden realitzar simulacions en totes les condicions possibles. Les inversions se sumen als més de 26,3 milions d'euros que l'empresa ja està destinant en el marc d'aquest trienni.
Doncs fixeu-vos, perquè estem parlant de sensorització, de big data, de segmentadors que tallen el subministrament si hi ha algun problema. Per tant, fixeu-vos que no podreu punxar la xarxa elèctrica perquè estarem molt controlats, però no diuen en cap moment que si hi ha sobrecàrregues perquè hi ha un augment de població no ens torni a passar el que ens ha passat aquest estiu. Vaja, coses d'Endesa. Seguirem explicant-ho. Mentrestant, hi ha coses que sí que ens fan feliços sempre, rares vegades. Un llibre ens deixa mal gust de boca i, per tant, a falta de llum, posem-hi una mica de lectura. Per fer-ho, a la Fira Indilletres de la Bisbal, en la seva edició d'enguany, hi trobareu més d'una quarantena d'editorials i també tres llibreries que participaran en la que serà la seva cinquena edició i que se celebrarà durant el primer cap de setmana de desembre, tant el dissabte 3 com el diumenge 4, Maria Alzina.
Algunes de les editorials que visitaran la cinquena edició de la Fira Indilletres són Crims.cat, Editorial Coma Negra, Editorial Gavarres, Edicions Tremendes, Lapislàtzuli Editorial o Triangular Edicions. A més, els organitzadors destaquen que hi ha hagut editorials que no han pogut ser admeses per qüestió de logística. Des de l'organització afirmen que el fet que segueixi incrementant-se el nombre d'editorials participants és senyal inequívoc de bona salut de la Fira de Llibres Bisbalenca. A la fira també participen tres llibreries de la Bisbal: la llibreria Puput, la llibreria La Cinglantana i l'Esborrant Llibreria. Cal recordar que aquesta fira va néixer l'any 2018 gràcies a un grup de veïns que volia organitzar una fira d'editorials independents a la Bisbal d'Empordà. Així, Indilletres prepara la seva cinquena edició amb ganes, empenta i amb l'objectiu de contribuir positivament a afermar el panorama cultural del país. Des de l'organització volen promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents i als autors, amb la voluntat de contribuir a fer una cultura més participativa i més oberta a tothom.
I parlant de literatura, 8 i 25 minuts, l'escriptora argentina resident a Palafrugell, Flàvia Freire, presenta avui a la Biblioteca Municipal la seva novel·la El bosc dels enamorats. És la història d'una cubana que viu a Catalunya a principis del segle XX, Rafael Corbí.
L'escriptora argentina, resident a Palafrugell, presenta la seva darrera novel·la, divendres a les 7 del vespre. El bosc dels enamorats narra la història del fantàstic estiu que Bàrbara Vilà Trotxka, nascuda a Cuba el 1893, va passar al balneari Vichy català. Casada amb un empresari del tèxtil que havia fet fortuna durant els anys de la Gran Guerra, se sentia trasbalsada perquè no aconseguia donar-li un fill al seu marit. Després de patir una crisi d'angoixa, acaba al balneari Vichy català de Caldes de Malavella. Allà hi trobarà el seu veritable amor. La seva autora la defineix com una novel·la històrica.
Bueno, El bosque de los enamorados es una novela histórica que, bueno, yo la tomé la iniciativa modesta documentalista. He trabajado para el pueblo de Caldas de Malavella, en donde he hecho el avance de Caldas, que aquí en Palafrugell también está el avance de Palafrugell. Y en base a este libro, pues me he tomado unas vacaciones en el Vichy, en el balneario, y bueno, de ahí surge mi novela. de todo lo que he adquirido, los conocimientos y todo, pues me he propuesto hacer una novela histórica.
La Flàvia Freire és argentina de naixement i després de viure un temps a Caldes de Malavella ha traslladat la seva residència a Palafrugell. El llibre es presentarà aquest divendres a les 7 del vespre al pati de la biblioteca.
Sí, jo soy argentina y hace 15 años que vivo en este país y siempre he intentado adaptarme a vosotros, a su cultura. Amo la historia, amo la cultura de ustedes. Los respeto muchísimo y bueno, aquí dando un pasito más y queriendo crecer.
La Flàvia Freire doncs presenta El bosc dels enamorats, el seu llibre El bosque de los enamorados, a les 7 de la tarda d'aquest divendres a la biblioteca, al pati de la biblioteca de Palafrugell.
El des de Malavella, que és el que li diu un xinès o una xinesa després de fer l'amor. 3 minuts i 2 quarts de 9. Després d'aquest moment d'humor, seguim parlant de cultura, perquè encara queden setmanes per poder gaudir de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs a Palafrugell. Ahir vam parlar amb una de les seves responsables, la Maria Planes, que ens va assegurar que la Bienal d'enguany compta amb l'eix vertebrador del paper femení a les fotografies, Paula.
Sí, ahir l'organitzador de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs va valorar molt positivament l'edició d'enguany, ja que han rebut un gran nombre de visitants que han pogut gaudir de la mostra fotogràfica. Afegeix que en aquesta edició compten amb obres d'autors com la retrospectiva de Sabine Weiss, les dues exposicions de Francesc Català Roca o l'exposició d'Antoni Campanyà, entre d'altres.
I sí, la valoració és molt positiva fins al moment. Han passat molts de visitants i tothom surt molt content i satisfet. Per tant, per nosaltres ja això ja és un èxit, és el que pretenem. I a més a més ara estem fent una programació important de visites guiades a escoles i instituts i, bueno, molt contentes, molt contents també i bueno, estem contribuint a l'educació visual dels nostres nens i nenes i nois i noies, i això també per nosaltres és important.
Planes explica que la Bienal d'enguany es podria definir per l'exposició de peces fetes per dones com Sabine Weiss i Anna Surinyac i el paper femení d'aquestes obres, com a l'exposició de Català Roca, que tracta una crònica històrica de la transició des de l'eix vertebrador de la figura de la dona o la de Campanyà sobre les dones de la Guerra Civil Espanyola.
I hem dit que aquesta Bienal hi ha fotògrafes dones, la Sabine Weiss i l'Anna Surinyac. Sabine Weiss fent fotografia humanista, Sabine Weiss estimava molt la gent, la fotografia de la gent, la fotografia del carrer, i Anna Surinyac és una fotoperiodista que està especialitzada en migracions i en drets humans. En la seva exposició ens parla de diferent, com els humans ens enfrontem a diferents crisis a diferents llocs del món. D'altra banda, tenim una sèrie d'exposicions dedicades a dones. La de Català Roca del Museu del Suro tracta exclusivament el tema dones. Català Roca, com us deia, gran fotògraf, amb un gran arxiu fotogràfic en el qual vam decidir fer un homenatge a les dones que ell havia fotografiat. La de la Fundació Pla és Català Roca i Josep Pla. És un diàleg entre una complementació de dues narracions, una narració fotogràfica i una narració literària a partir de les guies de Josep Pla que van a ser il·lustrades per Català Roca. Tenim també un altre tema relacionat amb les dones, que és la de l'exposició d'Antoni Campanyà. Són les dones durant la Guerra Civil.
I en el marc d'aquesta Bienal, el fotògraf Jaume Urpinell ofereix una xerrada sobre Francesc Català Roca aquest dissabte al Museu del Suro. Urpinell destaca en declaracions a Ràdio Palafrugell que la xerrada destacarà històries que amaguen les fotografies de Francesc Català Roca, Ferran Castelló.
Jaume Urpinell oferirà la xerrada Francesc Català Roca, un narrador sense paraules, aquest dissabte 24 de setembre a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro. Es tracta d'una activitat complementària a la 12a Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. Es destacarà la rellevància que va tenir Català Roca en la història de la fotografia. Fill de fotògraf, de ben jove va formar-se en aquesta disciplina i treballar amb altres autors destacats com Josep Sala. Durant la Guerra Civil va rebre formació pràctica treballant en el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.
Ve d'una saga ja de fotògrafs, el seu pare va ser en Català Pic, un dels pioners també de la fotografia aquí a Catalunya, un gran innovador, i ell va rebre doncs una gran formació a nivell fotogràfic, malgrat que no va assistir a cap escola, no existien les escoles de fotografia, la seva formació va ser autodidacta, però acompanyada del seu pare, en Català Pi, que des dels 13 anys ja va estar lligat en el laboratori, va estar treballant amb ell.
Més endavant, l'any 1948, va abandonar l'estudi familiar per a dedicar-se a la seva fotografia, molt vinculada a l'arquitectura. Per aquest motiu, els 200.000 negatius de la seva obra són al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. No obstant això, també va treballar altres disciplines i amb autors rellevants.
Una gran feina amb tot l'entorn intel·lectual d'artistes, amb en Miró, Dalí, Terrats, Chillida, i va fer una producció immensa. A part després el seu gran bloc d'arquitectura, que per això després aquest fons d'alguna manera va anar al Col·legi d'Arquitectes.
A la xerrada d'aquest dissabte, Jaume Urpinell destacarà algunes de les històries que amaga les fotografies de Català Roca.
Li agradava explicar històries a través de la fotografia, no? I a vegades, pues, mirant una fotografia, bueno, estàs veient quantitat d'informació, estàs veient, doncs, com vivia la gent, festes, tradicions.
Jaume Urpinell és fotògraf especialitzat en fotografia d'arquitectura i paisatge. Per altra banda, actualment hi ha en marxa dues exposicions de Català Roca a Palafrugell a la commemoració del centenari del seu naixement. Són al Museu del Suro i a la Fundació Josep Pla.
Gràcies, Ferran Castelló. Passen 2 minuts de 9:15 del matí. Escolteu aquesta música. No sé si la nostra convidada d'avui... Vaja, quantes vegades la deu haver sentit aquesta música ja, Sílvia Ferrer?
Uf, doncs moltíssimes, la veritat.
Sí.
Però cada cop que la sento m'emociono.
Sí, home, a més és que si una cosa bona té Hans Zimmer és que a l'hora de compondre bandes sonores, vaja, és un dels millors. Vaja, posem-hi context, va, estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula Pirates del Carib, i és que, com anunciàvem a l'informatiu, aquest cap de setmana arriba també la Fira Pirates i Corsaris de les Illes Medes, que recupera el desembarcament pirata que va quedar anul·lat per la pandèmia. Una fira que a poc recupera la normalitat, i per parlar-ne una mica més tenim amb nosaltres la gerent de l'estació nàutica de l'Estartit, la Sílvia Ferrer, a la que saludem ara sí de manera oficial. Senyora Ferrer, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
A part d'aquesta activitat, el desembarcament pirata, s'ha recuperat alguna activitat més en aquesta fira?
Sí, doncs hem retornat una miqueta en els espectacles de més gran format, lluites, etc, que en el context de la pandèmia no podíem mantenir les distàncies socials dels assistents, doncs ara sí que les podrem fer. Tenim prevista un concert familiar el diumenge, unes lluites el dissabte, o sigui, hi ha diferents espectacles que s'han pogut recuperar.
Escolti, parlem de pirates i corsaris, però... Vaja, d'on ve això de celebrar aquesta fira en el marc de les Illes Medes?
A veure, doncs la nostra zona ja des del segle XVI va estar assetjada per pirates mediterranis, doncs, que van acostar-se fins aquí, i realment doncs, lligat amb l'Estartit és el passat que ens encaixa, doncs, amb nosaltres i amb la història real.
I, perdó, coses del constipat, escolti, la fira sempre ha estat un reclam per atraure gent. Suposo que enguany, ja amb les restriccions de la pandèmia, que són cosa del passat, no sé quina afluència de públic espereu que vingui.
A veure, això és difícil de calcular, però és que a més, doncs, el proper dilluns és festiu per molta gent a Barcelona, i els indicatius són que hi haurà molta gent si el temps ens respecta. Els allotjaments tenen bastanta ocupació, moltes reserves de restaurants, això és un indicatiu molt bo.
Uh-huh. Hem parlat de recuperació del desembarcament pirat, hem parlat de recuperació d'algunes activitats de més gran format. A part de tot això, què més s'hi pot fer en aquesta fira? Perquè també em consta que hi ha xerrades i que hi ha altres activitats més de caire divulgatiu.
Sí, intentem fer una fira que hi hagi una miqueta de tot, una miqueta doncs, d'oferta per tots els públics. De fet, ja hem fet una petita prèvia ahir i abans d'ahir amb els més petitons, fent tallers de manualitats a la biblioteca de l'Estartit. I llavors, durant tot el cap de setmana, a partir d'avui a les 5 de la tarda, ja trobem doncs, el mercat d'artesania, l'exposició als aliments viatgers, demà tindrem... Doncs, ponis, tallers familiars, diferents activitats adreçades a totes les famílies. I llavors tot això complementat amb visites guiades i teatralitzades, ja doncs, en un context més històric que agrada tant a grans com a petits.
Senyora Ferrer, en aquesta fira dèiem, hem parlat del desembarcament com la, la gran cosa que recuperem. Com es prepara una posada en escena com aquesta, una batalla naval, perquè sigui prou espectacular? Voy entenent que no enfonsarem cap vaixell, clar.
No, ho simularem tot, No, a veure, aquí és una conjunció de molts actors, hi ha doncs, diferents equips de gent que hi treballen. Tenim la gran sort de disposar del vaixell El Corsari Negre, que té doncs, la seva seu a l'Estartit, és un vaixell espectacular, que ens vesteix molt tot el que és la posta en escena del desembarcament. I llavors, acompanyats doncs, dels Pirats del Foc, els Pirats de les Medes, els Voltors, els Excalibur, doncs fem tota una representació que simuli doncs, aquest desembarcament d'avui al vespre. I el que comentaves de la batalla naval serà demà al vespre, on hi haurà doncs, aquest mateix vaixell i altres vaixells petits que, evidentment, simularan doncs, aquesta batalla.
Senyora Ferrer, com es viu els dies previs a això? M'imagino que comerços, restaurants o establiments de tota la zona de l'Estartit, m'imagino que deuen preparar-se i vaja, es deuen engalanar, no?
Sí, ja fa uns dies que estem tant des de l'organització com establiments a nivell particular decorant doncs, tot el que és l'exterior dels carrers per fer-ho doncs, una mica més amè, més divertit, diguéssim.
La Fira Pirates i Corsaris té cada any un eix temàtic. En quina temàtica del món pirata se centra l'exposició de la Fira d'enguany?
Doncs aquest any ens hem centrat en el tema dels aliments. Els aliments que tenim avui en dia a la taula venen d'arreu del món. Llavors, doncs, és per explicar una miqueta com aquests aliments van servir d'intercanvi comercial, van servir en els conflictes entre estats o amb la pirateria mateixa, doncs, de moneda de canvi. Llavors, aquests aliments que avui els tenim tan normalitzats, conèixer una miqueta més l'origen de tot això.
Posem algun exemple d'aliments que van venir d'ultramar i que són d'ús habitual avui en dia.
Ui, és que n'hem fet com un centenar, tenim una representació d'un centenar. El que veurem a l'exposició és cada aliment amb una fitxa on hi ha el nom i la procedència amb el mapa. I llavors, un mapa gran també per situar-los. Clar, hi ha coses sorprenents, no? Vull dir, hi ha coses que ja les tenim més clares, que diguéssim la patata pues, que ens ve d'Amèrica, i d'altres que ens sorprenen, que pensàvem que venien d'un lloc però venen d'un altre.
Ah, per exemple?
Llavors no em voldria equivocar amb cap, perquè això doncs...
Vaja, home, ara m'has deixat aquí la cosa, la curiositat, coi.
Algun aliment, ara estava intentant pensar en algun aliment. Per exemple, la ceba. La ceba ve d'Egipte. No ens ho haguéssim pensat.
No, la veritat és que no.
No ens haguéssim pensat que...
Jo pensava que venia de Figueres.
No, de Figueres també, posteriorment,
La ceba
de Figueres. Però ara parlant doncs, històricament és això, doncs, l'origen va ser aquest. I aquí doncs, ens permet doncs, de descobrir tot un món a través dels aliments.
Carai. Escolti, hem parlat de la recuperació de l'activitat, diguem-ne, habitual de la fira després d'aquests 2 anys. Com ho heu viscut aquests 2 anys de pandèmia? Perquè al final la fira, més enllà de la cosa lúdica i de com de bé us ho passeu muntant-la segurament, té també una mirada molt important de desestacionalització i de traure gent i per tant de traure activitat econòmica. Com ho heu viscut això?
Sí, doncs a veure, nosaltres ni el 2020 ni el 2021 no l'hem deixada de fer, o sigui, l'hem mantinguda. L'únic que ens va provocar va ser un repensament d'aquelles activitats que hem comentat abans de gran format que no es podien realitzar doncs, perquè no podien mantenir el distanciament social que requeria les autoritats sanitàries. Llavors vam convertir doncs, aquests grans espectacles en petits visites teatralitzades amb poca gent, a l'aire lliure, amb distanciament, etc, etc. Llavors sí que hem doncs mantingut l'estructura de la fira, però fent doncs coses més petitones, perquè com deies, és un, o sigui, abans, fa molts anys abans de la fira, ara ja fa 18 anys que la fem, passat la diada ja molts establiments tancaven portes. Ara quan preguntes a algun establiment de l'Estartit quan tanques, la resposta gairebé segura és després de Pirates. No saben quan és Pirates, bueno, més o menys, no? Però després de Pirates, perquè és un cap de setmana, la veritat, intens per tots els establiments.
Doncs, senyora Ferrer, Sílvia Ferrer, gerent de l'Estació Nàutica de l'Estartit, amb gairebé tot a punt, suposo que sempre queda algun serrell d'última hora per anar polint, però amb gairebé tot a punt, esperem que vagi molt bé la fira d'enguany.
Gràcies, moltes gràcies. I 4 detallets que acabarem de polir aquest matí i ho tenim tot.
Doncs molta sort i aviam si el temps ho respecta una mica. Bueno, els Pirates, escolta, en pluja també navegaven a males, eh?
També, no, els temporals també és una part de la seva vida.
Bueno, però això ja que ho recreï algú altre, si de cas, no?
Exacte.
Molt bé, que vagi bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Ens queden encara un parell de temes per abordar en aquest informatiu d'avui. Per exemple, ens queda explicar-vos que la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana busca voluntaris a Palafrugell per conversar i xerrar amb persones nouvingudes que volen aprendre català. Es tracta del projecte Xerrem, semblant al de les parelles lingüístiques, però amb un petit grup de persones adultes immigrades que tenen nivells molt baixos de comprensió i d'expressió del català.
Les col·laboracions es duran a terme a partir de les pròximes setmanes al Centre Municipal d'Educació. De fet, l'àrea d'educació coordina l'acció i la recerca de voluntaris. Ens ho explica la tècnica de l'àrea, Coral Cot.
Doncs es tracta de donar l'oportunitat de practicar el català a un seguit de persones aprenents del català, homes i dones nouvinguts que han immigrat a Catalunya en els darrers mesos o anys i que venen a l'escola d'adults o a l'Ajuntament per aprendre el català. El problema és que les classes són insuficients perquè una llengua s'aprèn practicant-la.
El fet és que les persones que s'adrecen a aquest projecte no tenen l'oportunitat de practicar el català sovint.
La gent al carrer, ja sabeu que els catalans tenim aquest mal vici, que és d'adreçar-nos en castellà als que veiem amb cara de ser de fora, i això fa molt de mal, no només a la llengua, sinó a aquestes persones que tenen interès d'aprendre el català i no tenen masses ocasions de practicar-lo. Són gent que potser no treballen o no han trobat feina o perquè tenen fills petits i fan més de mestresses de casa i tal, i aleshores les seves interaccions socials són limitades.
Els voluntaris es comprometen a destinar una hora i quart setmanal a conversar en grup. Cot ens explica com es desenvolupen les activitats.
Es tracta de que una persona voluntària lideri o d'alguna manera condueixi la conversa entre un grup de 4, 5, 6 persones i les faci xerrar. Bàsicament és això. No ho fem en parella, com fa el Consorci de Normalització Lingüística, perquè són persones amb un nivell inicial de català, que encara no poden tenir una conversa.
Qui estigui interessat a participar-hi com a voluntari pot entrar a la plataforma VIP Palafrugell o trucar al Centre Municipal d'Educació. Només cal ser catalanoparlant i tenir ganes de xerrar i d'escoltar. No cal cap titulació ni coneixement específic. Els voluntaris inscrits rebran una petita formació i se'ls facilitarà recursos per dinamitzar aquestes converses amb aprenents de català.
Gràcies, Ferran. Són 3 quarts de 9. Esports. O prèvia esportiva de cap de setmana. El Bisbal Bàsquet disputa aquest cap de setmana la final a 8 de la Lliga Catalana EVA. Dissabte 24 serà el torn dels quarts de final que es disputaran a partit únic i decidiran quins són els 4 conjunts que accedeixen a les semifinals, de diumenge 25. Aquesta final a 4 tindrà com a seu el pavelló vell de la Bisbal, un al·licient més pel sol gironès Bisbal Bàsquet, Sergi Villena.
Els 8 equips participants han quedat aparellats d'aquesta manera en els quarts de final. El Bisbal Bàsquet contra el Martorell, el Barça B contra el Granollers, el Tarragona contra el Martinenc i el Sant Feliuenc contra el Mataró. El Bisbal Bàsquet jugarà aquest duel de quarts contra el Martorell, també a la seva pista, el dia 24 a les 6 de la tarda, i amb l'objectiu de poder accedir a les semifinals de l'endemà. Els quatre equips classificats per diumenge jugaran les semifinals al matí i la final a la tarda. I recordem un cop més que tots els partits de diumenge tindran el pavelló vell de la Bisbal com a seu.
I aquest dissabte 24... se celebra la segona jornada al grup 1B de Segona Catalana i el Calonge visita el feu de la Unió Esportiva Quart. Els calongins van aconseguir els 3 punts en la primera jornada, guanyant per 4-2 el Farners, i volen seguir sumant punts.
Al davant tindran un rival que, com ells, també va obtenir els 3 punts en l'anterior jornada. L'única diferència és que, pel nombre de gols, el Calonge és ara segon i el Quart ocupa la quarta posició. Per tant, serà un duel en què un dels dos conjunts podria avançar l'altre en la classificació. I la jornada serà també interessant perquè els altres dos equips, que també sumen 3 punts, el Malgrat i el Cala Guidó, s'enfrontaran entre ells. Per tant, hi podria haver canvis a la part alta de la classificació.
Gràcies, Sergi Villena. Tancat el repàs informatiu de la jornada, el qui el vagi a emportar és temps de posar-hi una mica de comentari d'opinió, que avui ens arriba de la veu de la Rosa Regàs.
Deurien ser 4:45 a la foscosa matinada de setembre d'aquest any, una d'elles, quan tot de cop es va despertar una explosió de trons poderosos però llunyans. Vaig parar l'orella i, de mica en mica, obrint-se pas en el ressò de la tronada, vaig començar a sentir el goteig suau i rítmic d'una pluja, gairebé un somnic, que va durar una bona estona. Jo somiava, era ben cert. Si no, com podria ser certa i tan clara l'esperada música de la pluja que arreglaria tots els nostres problemes, s'enduria la insuportable calor quasi sòlida de tot l'estiu, la terra pararia d'assecar-se abans de tornar-se pedra, es podria conrear, treballar a la taula o al taller, o llegir o escoltar música sense creure que seria l'últim que faríem en aquesta vida. I més. Sí, vaig pensar, estic somiant. És impossible que sigui real, que plogui. Se'm va ocórrer un segon abans, just un segon abans, d'embrancar-me en un altre somni que mai més he recordat. L'endemà, amb prou feines, vaig trobar restes d'aigua als balcons i a les finestres, i menys encara al meu jardí i els dels meus veïns, que no es pogués confondre amb la tímida i estalviadora regada d'algun de nosaltres. Ho sabia. Era un somni que ni de lluny es va fer realitat. I amb l'ànim destruït i l'esperança fosa, vaig seguir esperant una invisible pluja com la que deurien esperar tots els que en la nostra història han patit els rigors d'una llarga i profunda sequera. Però mai s'ha de perdre l'esperança. Però mai s'ha de perdre res, i sobretot menys secar a l'esperança. Li deia el presoner Andy Dufresne, Tom Robbins, el seu amic Red, Morgan Freeman, en la meravellosa pel·lícula de 1964, dirigida per Frank Baradon, The Southern Redemption, que en castellà pren el títol de Cadena Perpètua, eficaç però lluny del perfecte original. Una pel·lícula preciosa que en aquests temps de pandèmia vam trobar per casualitat a Televisió Espanyola, un encert. El que no varen perdre la paciència en la pluja que acabaria amb la nostra calor i sequera, els que feien rogatives a Santa Bàrbara o portaven ous a les monges de Pedralbes, com en els dies anteriors a les Olimpíades de Barcelona, o els escèptics convençuts que plouria el 15 de setembre si plovia com cada any, tots visqueren on visquessin sota una muntanya de núvols, sota una muntanya de núvols negres que amagava el cel des dels Pirineus fins al nord d'Andalusia, els va sorprendre un xàfec impressionant que, a més d'endur-se en cotxes dels confiats que havien aparcat a les rieres, va deixar els carrers nets i els camps plens d'alegria per l'aigua que havien rebut. I com que la humil pluja del meu somni, amb paciència, havia anat obrint i estovant la terra seca, aquesta pluja tormentosa no havia relliscat, sinó que havia trobat el terreny preparat per penetrar-ho, l'aigua de la pluja. I és que el que deia Tim Robbins, jo també ho crec, que és veritat, i crec que és veritat. No s'ha de perdre mai l'esperança, però no em puc oblidar tampoc el que afegia el meu avi, tot i no haver vist mai cadena perpètua. Aprofitant l'arrelat costum de donar lliçons i afegir l'equilibri moral i treball a la segona part de les dites populars famoses, deia: s'ha de conservar l'esperança, però sense oblidar-se del coneixement de lo que s'espera i preparar-se treballant per aplanar-hi el camí, el contingut de la nostra esperança. El meu avi no confiava en l'atzar, ni sabia res del temps i desconeixia què passava quan es fa malbé tot i la natura reacciona i es defensa amb calma o brutalitat. Així és com vivim ara tots els ciutadans del món, confiant en que l'atzar ens arregli els desgavells. Però què passa amb la destrossa? Qui l'arregla? No té dret la natura a respondre i defensar-se? Penseu-hi.
Doncs gràcies, Rosa Regàs, i pensarem. 8 minuts i seran les 9 del matí. Sandra Bisba, bon dia. Hola. Ara no tenim la Sandra Bisba. De seguida la mirem de recuperar. Sí que la tenim, Sandra, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I com
estàveu?
Estàs?
Molt lluny, estàveu molt, molt lluny.
Sí, doncs sí, coses de la tècnica. Tot és culpa d'en Martí, el nostre responsable tècnic. Sempre és culpa d'ell.
Pobret.
Escolta, com... Vaja, amb tu cada divendres destaquem algun espai, alguna descoberta d'aquest Empordà imprescindible que tenim a casa nostra. De què parlem, sí, aquesta setmana?
Doncs mira, aprofitant que ve la Fira Medieval de Pere Tallada, que és el primer cap de setmana d'octubre, animo una mica a tothom, perquè quan fa, faig la pregunta així a l'aire, quan fa que no heu anat a Pere Tallada, que no heu tornat a Pere Tallada? Perquè a vegades ens passa això, no, els d'aquí, que ja hi hem anat i ja no hi tornem, perquè ho deixem pels turistes, però és que han passat moltes coses. En aquests últims anys a Pere Tallada hi han hagut moltes novetats i moltes coses molt, molt xules per conèixer.
Doncs sí.
I clar, i val la pena, bueno, fer-ho saber a la gent, que a vegades els hi passa desapercebut. I mira, si volen aprofitar, doncs, que ara ve aquest cap de setmana de la Fira Medieval i hi ha un programa extensíssim i xulíssim, doncs mira, matem dos ocells d'un tiro, que diuen.
Ai, sempre, sempre és un plaer passejar per Pere Tallada, a més a més.
Sí, a mi és, mira, és dels pobles que m'agraden més, perquè conserva molt la fisonomia aquesta medieval, els carrers s'han mantingut molt bé, no s'ha preservat molt bé, no hi ha hagut grans modificacions, que vull dir que això s'agraeix moltíssim, no? El veus molt autèntic, no? Clar. I a mi m'agrada molt passejar i anar mirant tots els detalls, perquè és un poble de detalls, trobo. Les portes, per exemple, que moltes encara conserven les seves gateres, els brancals, que tenim, doncs, allò, aquella corba de la pedra, no?, que s'ha fet d'anar esmolant l'eina. Bueno, i després, esclar, no, parlem dels fossats i les muralles, però avui volia destacar alguns canvis que han hagut aquests últims anys, perquè el 2019 el van nomenar Poble amb Encant. El va rebre el distintiu de Pobles amb Encant.
Qui el dona, aquest distintiu?
Aquest és l'Agència Catalana de Turisme.
Ah, molt bé.
I, bueno, és una mica adreçat a aquests pobles petits que captiven els seus visitants per un conjunt de coses, no?, pels elements arquitectònics, urbanístics, patrimonials, i això va ser abans de que es fes tota la feina de la Torre de les Hores, que es fes visitable, que aconsello a tothom que hi pugi, perquè és brutal la vista que hi ha des de dalt. A més, vas veient totes les espitlleres des de dins, una mica com eren formades, no? Et pots posar molt en situació de com es defensava aquesta gent. A més, tens una visió del castell, de l'antic castell de Pere Tallada, que normalment com camines tu pels carrers, doncs et queda tapat per la muralla i veus poca cosa. Esclar, doncs des de dalt és espectacular la vista que tens del castell, no? Tens una panoràmica completament diferent. I després, suposo que tu vosaltres esteu molt al cas perquè sou els de la ràdio, però i sempre esteu al dia de tot. Però bueno, hi ha molta gent que li passa molt desapercebut un nou fossat i una nova muralla,
sí,
que han obert a la part sud del poble, que queda bastant amagada i que normalment en el recorregut normal tu no hi acabes passant, val? Mira, vam voler doncs ampliar el carrer de Masbou, de Pere Tallada, i va sortir al descobert un fossat medieval i tota una sèrie de muralles i torres.
Per a quina banda està això?
A la banda sud, o sigui, tocant la riera quasi, la riera, sí. Llavors tu quan entres per baix, de fet han fet en aquest tram, han fet un tram accessible, no?, per cadires de rodes, i també per temes de discapacitat visual també ho han treballat, i és un recorregut petit, però que tu pots entrar des del pàrquing de la Riera, pots entrar a la plaça de les Voltes fins a arribar a la plaça Castell, i llavors pots fer aquest recorregut també de muralla, no? I, ostres, és realment, en poc temps, Pere Tallada, bueno, ja era preciosa, però és que ara, a més, val molt la pena anar-hi. I tot gratuït, tot obert al públic, per tant, doncs, animo tothom a fer-hi una escapada.
Doncs, escolta, Pere Tallada, poble mancant, i quan el distintiu de pobles mancant, hauria d'haver-hi un altre distintiu que digués, i si ho explica la Sandra Bisbe, té més encara.
Bueno, mira, per com a curiositat, te diré que el primer president de la Generalitat de Catalunya va ser Berenguer de Cruïlles, que era fill de Pere Tallada, o sigui que, escolta'm, aquest poble té molt de pes, molta importància, i val la pena doncs que en sapiguem una mica més. I mira, aprofitant la fira de medieval, serà com fer un viatge al temps.
Doncs cap allà que anirem. Cap allà que anirem. Sandra Bisbe, moltes gràcies, una setmana més.
A vosaltres.
Que vagi, vinga, molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
D'aquí res, un minut, seran les 9 del matí i el supermatí, com és habitual, s'acaba aquesta hora. A Ràdio Palafrugell us hi espera l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, i a Ràdio Capital us hi espera l'Àlex Mata, que ja té preparada la selecció de la millor música del món. Però abans, l'Albert Aparicio fa un últim repàs a la previsió del temps. Albert.
La tardor comença amb un cel variable, més estones de sol al matí i núvols més compactes i abundants cap al final del dia. La temperatura anirà dels 12 a 14 graus de mínima i fins als 27 de màxima. A partir de la propera nit i fins al matí de dissabte pot ploure localment de forma intensa i acompanyada de tempesta. Dissabte serà un dia insegur, però no plourà tota la jornada. De fet, la pluja és més probable a l'inici del dia i novament al vespre, amb una pausa i algunes clarianes al migdia. Diumenge amb descens de la temperatura i un cel variable.
Gràcies per fer-nos confiança un dia més. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. En nom de tots ells, Miquel 40. Que vagi bé. Adéu-siau.